Ens passem setmanes i fins i tot mesos entrenant per arribar al dia D i a l'hora H en les millors condicions possibles, però què hem de fer per arribar descansats però també amb aquella xispa necessària? I després, com hem de recuperar per tornar a entrenar amb normalitat? Aquestes només són algunes de les preguntes que li traslladarem a la nostra entrenadora de capçalera. Ja ho sabeu, ella és la Jess Bonet. Ben tornada al Fem Muntanya, Jess.
Hola, Xavi, què tal?
Molt bé. Escolta, perquè la gent no ho sap, que no ho sàpiga, la Jess és doctora en fisiologia de l'exercici i entrenadora de l'equip Run4U. Això sempre cal dir-ho, perquè de vegades busques informació per Instagram, per Twitter, per YouTube, i a vegades doncs no tothom és doctor o doctora, i escolta, la gent ho ha de saber, que la Jess és una persona més que autoritzada per escoltar-te doncs, del que parlarem ara mateix. Famós tapering, per començar, i bàsic. Què és i quina importància té el tapering per arribar a les millors condicions possibles el dia de la cursa, ja sigui doncs, de 10, una mitja marató, una ultra... Què és el tapering?
Doncs mira, Xavi, el tapering no és res més que afinar. Afinar per arribar en el millor estat de forma possible a la competició. Per tant, la importància és vital. Si fem un molt bon entrenament però no fem un bon tapering, voldrà dir que probablement no arribarem en la millor forma física possible per al nostre objectiu.
Llavors, l'objectiu principal seria descansar, baixar volum, és a dir... quan diem arribar a afinar, què és ben bé? Perquè clar, nosaltres anem acumulant dies de qualitat, anem acumulant volum, llavors clar, arribes al dia de no sé quant temps abans, que ara en parlarem, però clar, què vol dir afinar?
Doncs mira, ho has dit molt bé, Xavi, el tema del volum, és a dir, quan nosaltres fem una planificació d'entrenament tenim com, diguéssim, tres indicadors que anem jugant amb aquests, no? Que serien el volum, la intensitat i la freqüència, no? El volum d'entrenament, doncs, per exemple, poden ser hores, quilòmetres, que estem fent, doncs, en aquest cas, correm per muntanya o correm en pla, és igual, però que som corredors, vull dir. Tenim la intensitat d'entrenament, que seria el ritme que estem fent aquests entrenaments, val? O sigui, en quin nivell d'esforç ens requereixen fer aquests entrenaments, i després tenim la freqüència d'entrenament, que seria quants dies per setmana o quantes sessions o hores per setmana dediquem a aquest entrenament. Val? Llavors, quan fem tapering, el més important i el que hem de reduir sempre és el volum. Val? El volum dependrà molt de si són persones amb un nivell d'entrenament molt alt, és a dir, doncs imagina't, no? una persona que faci curses de muntanya, doncs, que quedi sempre doncs, en el top 10, top 20, val? O sigui, que segurament doncs, entrena molt. Llavors aquesta persona probablement potser no haurà de disminuir tant de volum perquè el seu cos està més acostumat. I després tenim persones doncs, més, diguem, normals, no? com podria ser tu i jo.
Com la majoria de nosaltres.
Com la majoria. Exacte, que llavors sí que requerim doncs, normalment reduir més el nostre volum d'entrenament i normalment s'acostuma a reduir doncs, entre un 40 i un 70% el volum d'entrenament. Però és molt important que seguim mantenint la intensitat. Per què? Perquè la intensitat és el que ens permet afinar. Val? És a dir, jo he de mantenir alguna sessió de qualitat en aquestes setmanes, que ara veurem quantes haurien de ser abans de la competició, i aquestes sèries, per exemple, o aquests canvis de ritme a un ritme elevat, amb aquesta intensitat que entrenaríem normalment, això és el que ens permet que el nostre cos digui «Ei, estic baixant, estic més descansat, però en canvi m'estan donant canya a nivell de ritme». I això és com el que el fa despertar i donar-li aquesta xispa d'afinar-ho cap a la competició. I després la freqüència d'entrenament depèn una miqueta del mateix que hem dit abans. Si són persones molt entrenades, doncs probablement no haurem de disminuir molt els dies d'entrenament. Evidentment sí que disminuirem les hores, però no els dies. I en canvi les persones que estiguin menys entrenades, doncs imagineu-vos, si regularment entreneu 5 dies per setmana, doncs potser en una setmana de tapering potser estem fent entre 3 i 4.
Mm-hmm. Llavors, el tapering s'ha d'adaptar per l'objectiu. És a dir, no és el mateix un tapering si l'objectiu són 10 quilòmetres que una mitja marató de muntanya, que una marató o una prova de 100 quilòmetres.
Totalment, totalment. Hem d'adaptar-ho a l'objectiu que tenim nosaltres. Llavors, el tapering pot ser de 2-3 dies fins a 10-14 dies, val? O fins i tot hi ha gent que fa 3 setmanes. Depèn molt de la persona i depèn molt de la durada de la prova. I depèn molt d'una cosa que és molt important, que és no només la fatiga física, sinó la fatiga mental. És a dir, si tu tens un corredor que resulta que a 2 setmanes potser està preparant una mitja marató, val? Que dius, no caldria fer 2 setmanes de tapering potser en una mitja marató, potser 10 dies, 7-10 dies en tindríem prou, però t'està dient que mentalment està una mica ja com saturat, fem tapering abans, val? Uh-huh. O que dius, mira, potser no haurien d'estar fent tapering encara, però realment es nota que està com molt cansat o com que no acaba de tenir bones sensacions, doncs és preferible baixar el volum i li mantenim alguna sessió d'intensitat, perquè d'aquesta manera és com dir-li, va, doncs et dono un o dos dies més de festa, el teu cor recupera més i també mentalment és com que desconnecta una mica a la vegada que li mantens aquesta intensitat, val? Per tant, si anem a fer una prova de 10 quilòmetres, home, a no ser que estem jugant-nos, jo què sé, un campionat, amb 3-4 dies de tapering segurament serà suficient. Ara, si anem a fer un ultra trail, doncs probablement necessitarem un parell de setmanes de tapering.
Mm. Llavors, tenim per una prova de 10 quilòmetres, parlem sempre per persones normals, és a dir, evidentment,
sí.
els que van a buscar un top 10 a una UTMB o a una Ultra Pirineu, sí, tenen els seus preparadors físics i ja saben el tapering que han de fer. Parlem per gent normal, que normalment doncs, no tinguin un preparador físic i potser sí, això del tapering, a vegades ho han sentit, no saben què és, i ara sí, ja saben la importància que té el tapering. Llavors, hem dit que per una prova de 10 quilòmetres, una prova d'una hora, hora i mitja, doncs sí, un tapering de 2-3 dies, és baixant...
Sí, suficient.
Suficient. I per una marató doncs aniríem cap al què? 2 setmanes? 10-15 dies?
Sí, sí.
I una ultra...
Sí, un parell de setmanes, sí.
I una ultra de 100 quilòmetres en la qual l'últim mes doncs l'hagis fotut un volum de gairebé més de 100 quilòmetres en una setmana, sí que aquí necessitaries un tapering de gairebé 3 setmanes, no?
Sí, llavors el que hem de fer és, per exemple, imagineu-vos, mira, posem pel cas una marató de muntanya, val? Imagineu-vos que vosaltres heu fet el planning, se suposa que nosaltres, per exemple, cada 3 setmanes, la quarta setmana, baixem una miqueta el volum, no necessàriament la intensitat, i anem fent així com en blocs de 3-4 setmanes, normalment es fa una cosa així, val? Llavors, uh-huh, imagina't que estem en l'últim mes, la primera setmana, el que seria la quarta setmana abans d'arribar a la marató, val? La quarta setmana abans d'arribar a la marató serà normal, fins i tot bastant canyera. La tercera podem baixar una mica la intensitat, per exemple, si estàvem al 100% a la quarta, doncs a la tercera potser baixarem a un 90. La segona baixarem un 70 i la setmana de la competició un 40 de volum.
Vale.
Vale? Més o menys, per tenir una idea. Després això, clar, és que depèn molt de cada persona, però perquè la gent es pugui fer una idea, amb això estaria bé. Llavors, el que sí que és cert és que, per exemple, l'última setmana, la sessió d'intensitat o de qualitat la podem fer dilluns, dimarts, màxim dimecres, i llavors ja dijous o divendres ja seria una sessió doncs, d'un rodatge molt suau, buscant si vols al final un parell o tres de progressius com per tenir una mica de xispa però que no acabem en absolut cansats ni cansades, i el dia abans de la prova fer el que seria l'activació. Mm. L'activació doncs poden ser 4, 5, 6 quilòmetres, 7 quilòmetres com a molt, a un ritme molt tranquil, és simplement per despertar les cames, i després acabem fent alguns progressius que poden ser de 50, 100 metres, una mica depenent del que normalment ens sentim còmodes fent els progressius. I després doncs, acabem amb una mica de mobilitat articular i el dia següent a competir.
Mm-hmm. Has donat ara gairebé ja totes les claus, m'has respost les properes dues preguntes. Que és...
Perdona,
important.
Xavi.
No, però és fantàstic, és fantàstic, perquè tenim un bon resum. Quan fem el tapering perdem molta, sí, forma física, és a dir, jo per exemple tinc un Coros, amb les aplicacions del Coros, doncs es veu, sí, perfectament la càrrega que què vaig fent, com puja la forma física, i sobretot les últimes dues o tres setmanes, el que dèiem, abans d'una marató de muntanya, sobretot, que és quan més es veu, aquestes dues últimes setmanes la forma física perd molts punts. Llavors, sí. És normal perdre aquest 4, 5, 6, 7 punts respecte al punt màxim de quan hem fet la setmana de més intensitat i més volum?
Hem de perdre el que aquests marcadors ens diuen com perdre forma física, però en realitat és el que és aquesta activació. Per què ho estem perdent? Perquè estem disminuint el volum d'entrenament. ¿Vale? O sigui, estem baixant el volum d'entrenament i llavors dius, ostres, ella es pensa que estem com descansant. ¿Vale? I en realitat és el que volem. O sigui, no, és tot el contrari. Nosaltres no perdem forma física. El que passa que els indicadors ens diuen això perquè estem disminuint el volum d'entrenament. Però nosaltres el que estem fent és... hi ha una gràfica molt típica de quan fem entrenament, que és jo tinc un estímul i aquest estímul el que produeix és que hi hagi una càrrega en el cos, i quan jo faig un descans, aquesta càrrega en el cos baixa, però després torna a pujar. Per què? Perquè quan jo faig descans, el cos assimila el volum, la intensitat d'aquest entrenament. Val? Nosaltres el que busquem aquí és això. Precisament hem fet unes setmanes específiques d'entrenament per una cursa, siguin 12, 16, les que siguin, en funció del que plantegem. I llavors el que està fent el cos és com, val, estic descansant, per què? Per donar-li aquesta xispa al dia de la cursa. I això és aquí és un dels errors més grans que acostuma a fer normalment la gent que no té un preparador físic.
Que és el que t'anava a preguntar ara. Mira, m'has fet una assistència de gol. Les persones que no tenen un entrenador, un preparador físic que li gestioni, sí que és veritat que per internet hi ha molts plans, moltes vegades, per fer segons quines proves, i bueno, anem fent, anem seguint, ho fem moltes vegades per sensacions, però el no fer un bon tapering és un dels errors més importants que fem o que fan les persones que no tenen, no segueixen un pla d'entrenament?
Jo diria que sí, diria que és un dels més, i diria que és una de les pels motius pel qual jo tinc més gent entrenant amb mi, i és que em diuen, ostres, que no sé què he fet i tal, i dic, bueno, analitzem una miqueta què havies fet l'última vegada que et vas preparar una cursa. Bueno, la setmana d'abans, 30 quilòmetres, i dius, 30 quilòmetres la setmana abans de fer una marató? No pots fer 30 quilòmetres. O sigui, estàs fent... Hi ha molta gent que fa la càrrega més important 2-3 setmanes abans de la prova, i això suposa un estrès fisiològic i també mental brutal. Llavors el cos no té temps de recuperar per tornar a fer un altre esforç d'aquestes característiques. I jo sé que la gent es posa nerviosa i diu, ostres, que segur que tampoc he d'entrenar? Sí, segur que has d'entrenar tampoc. O sigui, realment després et notaràs superfresc quan facis la cursa i veuràs que realment ha sigut molt important descansar. O sigui, jo tinc gent que ho ha fet pel seu, i no és perquè sigui jo, t'ho fa qualsevol entrenador, vull dir, no és un tema meu, t'ho fa qualsevol entrenador, o sigui, que no han entrenat mai amb ningú i han comès l'error de fer molta càrrega les 2-3 setmanes abans perquè, ostres, no sigui cas que faltin quilòmetres, i després ho han fet en tapering i la millora és brutal. O sigui, no només a nivell de marques, sinó a nivell de sensacions. Clar, dir, és que surto a córrer i no estic cansat.
I el risc de, o sigui, els riscos de no fer un bon tapering poden ser dos, no? Una, arribar sobrepassat de forma, molt cansat, o arribar massa descansat amb poca xispa i trobar-te molt pesat, potser.
També, però normalment acostuma a ser el primer, Acostuma a ser arribar massa cansat a la competició.
D'acord, jo crec que tot el tema del tapering, no sé si ens queda alguna cosa més per explicar, ha quedat bastant clar, Vull dir, no sé si tu com a entrenadora tens alguna cosa que no t'hagi preguntat i que diguis, ostres, això és important i no m'ho has preguntat.
No, mira, et diria així una coseta última, però que és com una mica teòrica, O sigui, hi ha diferents tipus de fer tapering. Un seria una manera com molt lineal, que és a dir, disminuïm el 30% cada setmana, per dir alguna cosa, i l'altra seria com una manera progressiva, és a dir, que, per exemple, doncs jo, molt senzill, imagina que la setmana 4 faig 10 quilòmetres, la setmana 9 en faig 8 i la setmana 4 en faig 10, la setmana 3 en faig 8 i la setmana 2 en faig 6, o sigui, disminueixo progressivament 2 quilòmetres, per exemple, cada setmana, per dir-ho d'una manera així fàcil. I després us faig un apunt. Si algú està molt interessat en això, us recomano moltíssim que us llegiu alguna cosa d'Íñigo Mújica, que és un doctor en fisiologia de l'exercici que ha sigut entrenador d'esportistes d'èlit de carrera, de triatló, d'equips de futbol, de ciclisme, i que és, jo crec que és un dels pioners en explicar el tema del tapering i que ha escrit més sobre el tema i que més en sap, i que és un basc, que podeu trobar segur molta informació a Google, i té llibres i coses molt interessants i fins i tot algun podcast que us recomano molt que us escolteu.
Doncs estarem pendents. Abans de passar al descans, a la postcursa, una pregunta que m'ha passat a mi pel cap, amb el tema del tapping. Suposo que ha de ser més important fer-lo bé o no, depenent si és una cursa objectiu de temporada o és una cursa que serveix per preparar-ne una de més gran. És a dir, si tu estàs preparant una cursa de 100 quilòmetres, m'ho invento, el 1 de juliol, doncs potser al maig fas una marató de muntanya i no cal que arribis superdescansat a la marató. És a dir, que ja va bé fer una marató amb certa fatiga, no? És a dir, amb un tapering més curt del que seria habitual.
Totalment, totalment, Xavi. O sigui, el tapering ben fet l'hem de fer per la cursa objectiu. No vol dir que per una altra cursa doncs no puguis fer-ne, però a la millor dius, mira, si el meu objectiu fos una marató, doncs faria 2 setmanes o més o menys, no? Però si ara el meu objectiu és un 100, la setmana que vaig a fer la marató faig només la setmana de la marató de tapering. En comptes de 2 setmanes, potser només en faig una, perquè el meu objectiu està més enllà. Llavors ja em va bé acumular una mica de fatiga per saber com respondre al meu cos.
Perfecte, doncs vinga, va. Si teniu més dubtes sobre el tapering, femmuntanya@femmuntanya.cat o els podeu deixar també els vostres comentaris a Spotify, que els tenim actius. Hem fet, ja sigui una cursa de 10 quilòmetres, una marató, una ultra de 100 o de 100 milles. Vosaltres mateixos heu fet la cursa. Hem de descansar sempre abans de preparar un altre objectiu?
Sí, hem de descansar sempre, però hem de tenir en compte que la paraula descansar no vol dir estar estirat al sofà de casa.
Aquí vamos. Llavors, és a dir, ha de ser sempre un descans de rascar-se la panxa, com dius tu, o s'ha de fer un descans actiu? Perquè a vegades hi ha gent que ja acaba una cursa i està pensant de que d'aquí 15 dies torna a tenir una altra, no descansa i continua entrenant el dia següent i va acumulant fatiga. Llavors, com ha de ser aquest descans que tu recomanes?
Mira, jo us dic, heu de tenir molt en compte que si vosaltres feu diferents, per exemple, no, curses de mitges maratons i de muntanya, i és la vostra distància, si en feu una cada 3 setmanes, no pot ser que cada 3 setmanes tinguem l'objectiu de fer marca, vale? o de millorar. Això no pot ser. Hem de preveure 2-3 objectius a l'any i anar per aquestes. Llavors, si ho fem així, ens sortiran bé les coses. Si cada 3 setmanes volem fer millorar marca, millorar forma i tal, això, vull dir, no, és impossible sense ser esportista d'èlit, val? I sent esportista d'èlit és complicat. Per tant, hem de veure quin serà l'objectiu i imagineu-vos que anem a l'objectiu. Després d'aquest objectiu, sí que requereix fer un descans, vale? Aquest descans com ha de ser? Un descans actiu. Actiu què vol dir? Que jo acabo la cursa i m'he de posar a córrer? No. Però sí que, per exemple, una mitja marató de muntanya ens pot causar dany muscular, val? Però normalment recuperem relativament ràpid. Quan ja passem dels 40 quilòmetres la cosa varia bastant, val? Llavors, imagineu-vos que fem una marató de muntanya. Doncs mira, jo acabo i quan acabo intento caminar una estona. Per què? Perquè d'aquesta manera el que estic fent és que el bombeig de sang segueixi, la sang ens bombeja sempre, però quan estic a exercici la freqüència cardíaca, o sigui, és més elevada i per tant el transport d'oxigen a través de la sang és molt més elevat, el transport de nutrients és molt més elevat i també a més ajudem a netejar més els residus metabòlics d'aquest exercici intens que acabem de fer, val? Per tant, acabem, caminem una estoneta i per la tarda també estaria molt bé sortir a caminar una mica o fins i tot fer una miqueta de bici, val? Llavors, els següents dies el que sí que hauria d'intentar fer descans és de fer un exercici d'impacte, de córrer, però no vol dir que no pugui fer, per exemple, bici, nedar, mobilitat articular, sortir a caminar. Tot això puc fer-ho, però sense posar intensitat, simplement amb l'objectiu de moure'm. Val?
I quant de temps hem de fer? O això, evidentment, dependrà de la cursa que haguem fet. No és el mateix el descans actiu després de 10 quilòmetres, d'una hora, hora i mitja, a una marató o una de 100 quilòmetres.
Tal qual. Jo et diria que més o menys, si tu acabes de fer un 10 quilòmetres, que era la teva cursa objectiu, doncs deixa't un parell o tres de dies sense impacte i comença progressivament augmentant una miqueta a poc el volum i intenta aquella setmana no fer res d'intensitat. I després progressivament, doncs això, clar, si tu vinc de fer... Mira, per exemple, està molt estudiada l'ultratrail del Mont Blanc. Hi ha diferents estudis publicats i la majoria coincideixen en que es requereixen dues setmanes per recuperar els nivells d'estrès. Es requereix una setmana per recuperar dormir correctament. Perquè hi ha una alteració dels biomarcadors doncs a nivell cardíac, a nivell muscular, d'estrès oxidatiu, totes aquestes coses que són una mica rares, però que vol dir que a lo millor tu et sents bé, però aquests marcadors estan molt elevats, val? I aquests marcadors elevats vol dir que hi ha inflamació en el cos, ja sigui doncs, en els ronyons que necessiten netejar, en el fetge, en el cor, perquè també ha tingut un estrès. Per tant, vol dir que jo no puc acabar un ultra trail del Mont Blanc i després, la setmana següent, posar-me a entrenar pel següent objectiu. Això seria un error perquè llavors és molt més fàcil caure en sobreentrenament que recuperar-te. Per tant, teniu en compte que si feu una prova d'aquest tipus, mínim necessitem dues setmanes per recuperar això.
I aquí sempre ha de ser tot descans actiu, és a dir, fent més bicicleta, res d'impacte, però no vol dir tampoc, encara que hagis fet l'UTMB, no vol dir que estiguis dues setmanes sense fer absolutament res.
Correcte, però per exemple, la primera setmana jo sí que doncs, a la millor faria banys d'aigua freda, mobilitat articular, que no estiraments. Penseu que si tenim dany muscular i estirem, el dany muscular no es recupera. O sigui, el que estem fent és... jo m'he fet microrotures fibrilars, evidentment perquè a les baixades és un excèntric i jo em faig rotures fibrilars. Si estic durant 100 quilòmetres fent puja-baixa, doncs encara més. Per tant, si jo tinc el múscul tocat i amb microrotures i em poso a estirar, no l'estic ajudant a recuperar. ¿Vale? En canvi, si faig mobilitat articular sense forçar posicions, això sí que m'ajuda a recuperar el rang de moviment. ¿Vale? Per tant, aquest és un punt important. Llavors, la segona setmana, doncs, bueno, comences, per exemple, doncs, si t'agrada fer bici, doncs, a fer bici, que no hi hagi molta pujada, un rodatge de bici molt pla, sense intensitat. O sigui, la paraula clau és no intensitat, no impacte.
Mm-hmm.
Val? Vale. I després una cosa molt important, que a vegades no hi pensem, no se us passi pel cap anar-vos a fer una analítica la setmana o dues setmanes o tres setmanes després de fer una prova d'aquestes característiques. Perquè si feu una analítica d'aquestes característiques, li ensenyeu al metge sense dir-li això, li agafa alguna cosa. ¿Vale?
Estarà tot alterat.
Llavors, perquè està tot alterat. ¿Vale? Molts marcadors estan alterats. Molts marcadors inflamatoris. ¿Vale? Per tant, sobretot també penseu en això. Si heu de fer una analítica, deixeu-li uns dies, ¿vale? Que el cos es recuperi.
Vale. I llavors fem aquest descans actiu. Aproximadament en quant de temps podrem tornar a les rutines habituals i començar a fer doncs, intensitats, sèries i fer doncs, un entrenament més normal per poder preparar un altre objectiu? És a dir, si hem fet una marató, que trigarem dos, tres setmanes en poder tornar a entrenar per preparar una altra marató que la podem tenir en un mes i mig, dos mesos i mig després?
Sí. Hem de deixar un parell o tres de setmanes, que és el que hem dit, eh? Vull dir, potser la primera setmana no correm, després correm molt suau i anem augmentant el volum i després ja anirem augmentant la intensitat. Però he de tenir en compte que també depèn una mica de... Imagina't que tu acabes d'aquesta marató i dius, ah, doncs a nivell d'esforç i sensacions, ostres, he acabat molt bé. O, tot el contrari, has acabat rebentat. Val? Si has acabat rebentat, dona't més temps. Si has acabat bé, amb aquestes dues o tres setmanes en tens prou. I després hi ha dos indicadors que crec que funcionen bastant bé i com que la majoria anem amb rellotges d'aquests intel·ligents, doncs hi ha dues coses que mesuren. Una és la freqüència cardíaca en repòs. Fixa't si cada dia al matí estàs a la freqüència cardíaca en repòs que estàs habitualment o l'està més alta, que normalment està més alta. Per tant, fins que no recuperis aquests valors vol dir que el teu cos encara està estressat. I després, un altre valor que mesuren molts dels rellotges és la variabilitat de la freqüència cardíaca. També que estigui estabilitzada. O sigui, si surt que no està estabilitzada és que encara requerim una miqueta més de recuperació.
Uh-huh. I la pregunta que t'he fet, de les darreres preguntes que t'he fet amb el tapering, si acabem una marató per preparar una cursa de 100 milles no hem de fer tant de descans, no? Perquè ja ens va bé
no.
la fatiga i el dany muscular ens va bé per preparar la de 100 milles.
Exacte, estem entrenant el cos a fer una cosa més llarga. Però sí que és cert que, us diria el mateix, doncs preneu-vos un parell de dies de per exemple, quan acabeu de córrer, doncs això, la mobilitat articular, una mica de foam roller suau, un bany amb aigua freda, que no s'ha demostrat que vagi molt, o sigui, que tingui beneficis, però a nivell de sensació sí que, que tens la sensació de tenir com menys inflamació, val? Això, fer una miqueta de bici, nedar, una miqueta això, però no s'ha dit en les 2-3 setmanes perquè el meu objectiu és preparar la següent carrera. Però sí que intenteu escoltar el cos i si veieu que requeriu 2-3 dies més de descans, feu-ho perquè a millor aquests 2-3 dies et salven de que després hagis de parar 2 setmanes perquè et estiguis molt cansat.
I evidentment, si estem fent això últim, de preparar una cursa llarga, quan ens passi aquesta sensació de fatiga, que tenim les cames, doncs que tenim aquesta sensació de suro, passa per al fisio, important.
Ah, sí, totalment. Això. És que aquí, no hem dit dues coses, Xavi, que crec que són molt importants, és que tant en el tapering com amb la reintroducció una altra vegada a l'entrenament, hi ha dues coses superimportants. Una és el descans, val? A nivell de son, a nivell de recuperació amb un fisio, val? Això és superimportant, i l'altre és la nutrició. Si jo em mato a fer un tapering i menjo malament i no descanso bé, no em servirà al 100%. I si reintrodueixo a la competició i no m'he alimentat bé per recuperar els meus dipòsits, no he passat pel fisio, no he fet una bona recuperació a nivell de son, descans, etc., tampoc estarem fent una bona reintroducció a la competició.
Mm-hmm. Doncs jo crec que ha quedat clar. Torno a repetir, si algú té algun dubte, en aquest cas, sobre també la postcursa, el descans, la reintroducció als entrenaments, el que podeu fer és a través del nostre correu electrònic o a través dels missatges a través de Spotify. Gés Bonet, un autèntic plaer poder xerrar una estoneta amb tu, que jo crec que sempre és interessant, i aquests temes ens poden ajudar i molt per arribar amb una bona forma física i amb xispa al dia D, i també és important doncs reintroduir bé els entrenaments i no córrer més del compte i no caure en sobreentrenaments i lesions. Cuida't molt, que vagi molt bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies i ens veiem properament.